I la primera intervenció d'aquest segon bloc, que és més, primer hem vist la qüestió internacional de la crisi climàtica i la qüestió internacional dels conflictes en l'àmbit de la transició energètica, i ara anem a treballar-ho a una escala més de l'estat espanyol i més regional. I primer intervindrà el doctor Joan Vicente, que és el director del Departament de Geografia de la Universitat de Girona i també membre del grup d'anàlisi i planificació territorial i ambiental, amb una presentació sobre la transició energètica a l'arc mediterrani espanyol, marc, governança i conflictes, que és una presentació una mica d'unes tasques preliminars i ara us ho explicarà ell amb més detall.
Hola, bona tarda, merci. De fet, és una presentació que és del grup, no és exactament meva només, perquè els que heu seguit aquests 4 anys de jornades, sempre hi ha hagut un moment en què el grup de recerca ha explicat alguna recerca que estava fent que tenia a veure amb els arguments centrals del seminari. De fet, aquest seminari, es pareix salvat, surt o va en paral·lel a la recerca que estem fent. I aquest any també és un xic així. Aquest bloc que ve ara, de la intervenció que faré jo i la que farà després l'Alberto Matarán, en part això és un bloc, perquè de fet l'Alberto Matarán forma part de la recerca que estem iniciant tot just des de fa uns mesos, que és el que us volem explicar. Molt breument, alguna cosa que hem tot just iniciat, entre les quals, i en part perquè hi havia l'expectativa del seminari, hem fet algun tipus de recerca un xic més específica. Bé, el que teniu aquí és això, el projecte que hem tot just iniciat aquest setembre, que és un projecte que es diu Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar, Mobilització Social, Preservació del Paisatge en el Litoral Mediterrani Espanyol. Nosaltres, grup de recerca, ja fa uns anys que estàvem estudiant aquest tema per les comarques de Girona, que algun any ja havíem presentat algun resultat. Doncs bé, la novetat que hi ha aquest any, que per nosaltres és important, és que aquest projecte l'hem fet un salt d'escala i hem tot just iniciat, com deia, una recerca que agafa tot el litoral espanyol, diguéssim, mediterrani, per entendre'ns, de Portbou a Punta Umbria. Per tant, també agafa una part d'Atlàntic. Això vol dir que és una recerca que, a més de la nostra universitat, hi ha investigadors de la Rovira i Virgili, de la Universitat de València, d'Alacant, de Múrcia, de Granada i de Màlaga. L'Alberto Matarán ve des de Granada i, per tant, és un dels membres dels equips de recerca d'allà que està treballant en aquesta recerca. És una recerca, en 2 minuts, que pretén dues coses. Una, en part, és extendre allò que havíem estat fent per les comarques de Girona i que té a veure amb el títol del seminari. És a dir, fins a quin punt la mobilització social és un element determinant en la protecció del paisatge, la protecció del medi, del paisatge i, per tant, del territori. Això ho hem estat estudiant, com us dèiem, per les comarques de Girona. Doncs bé, aquesta hipòtesi de que és determinant, volem extendre-la a veure si s'acompleix per tot un litoral on hi ha moltes diversitats de casuístiques, des de casuístiques diferents de medi natural, socials, històriques, culturals, de planejament. Per tant, és tot un repte posar-ho en comú i a veure quins aprenentatges podem treure dels uns dels altres, comptant que de la nostra hipòtesi per les comarques de Girona hem fet una hipòtesi positiva, en el sentit de dir, és determinant perquè efectivament la mobilització dona resultats. Bona part del que tenim preservat és conseqüència de la mobilització. I la segona hipòtesi que treballa aquesta recerca té a veure amb això, però obrim un camí que ens sembla interessant i complicat, que és dir, molt bé, perquè aquesta mobilització continuï en un context de transició energètica, un context d'unes dinàmiques de transformació territorial que continuen tan potents com sempre. Fins a quin punt, diguéssim, la continuïtat està garantida? I per on passa això? Passa, per exemple, per veure com els joves reben coneixements, reben, com diguéssim, habilitats, competències, per dir-ho en termes de didàctica, no tant per entendre el valor del paisatge del territori i del medi natural, això ja els hi expliquen des de molt petits, sinó tenir competències en entendre com es transforma el territori. Per exemple, aquest és un argument d'una tesi que s'inicia, els instituts, els alumnes, expliquen de tot sobre planejament urbanístic, des de plans generals, plans parcials, impliquen tot. La nostra experiència, quan arriba a la universitat, tot això no queda res. Però, esclar, entendre que això existeix, que és un instrument fonamental o per transformar o perquè no es transformi el territori, doncs és una cosa que entenem que no s'acaba de complir l'objectiu que teòricament doncs, es té en termes didàctics a l'ensenyament mitjà i pels joves. Doncs volem entrar per aquí, a veure de quina manera no? podem aprofundir en aquestes competències. Bé, acabo aquí aquest relat sobre el que és el projecte de recerca. Altres anys espero que tindrem per explicar-ne més. I com us deia, una primera cosa que hem fet en aquest projecte és fer una petita consulta a tots aquests grups de recerca de les altres universitats de veure fins a quin punt en el seu entorn la transició energètica és font de mobilització de conflicte territorial i fins a quin punt hi ha instruments i polítiques per gestionar aquesta transició. Per tant, el que veureu són unes preguntes molt senzilles, uns resultats molt senzills, però que entenc que ajuden potser això, a tenir un cert zoom no, de què està passant al nostre entorn, de cap on van els trets, de fins a quin punt a Catalunya, que, bé, que està en un moment d'un doncs, debat molt i molt viu, doncs aquest debat és com en altres llocs, o potser és l'avantguarda del que, que podrà passar en altres llocs, en definitiva, hi ha un xic d'orientació en aquest sentit, però ja ho veureu, és una cosa molt senzilla. I llavors vindrà l'Alberto, i ara faig un xic d'espoiler, que sí que ja, diguéssim, des de Granada ens explicarà un cas molt més concret no, de coses que estan passant i que ell coneix molt bé en relació al tema de la transició i les mobilitzacions socials. Bé, és una enquesta qualitativa, evidentment, no pot ser ni molt menys quantitativa. En definitiva, tenia dues seccions. Una primera preguntant si hi havia debats i conflictes oberts que tinguessin la transició energètica com a argument no, de la mobilització. Esclar, veiem que de les 5 universitats, 3 diuen que sí, 2 que no, però esclar, aquí hi ha una diferència entre uns que parlem en nom d'una comunitat, Catalunya, País Valencià, o Múrcia, és que parlen en nom no, del seu entorn més immediat. Per tant, totes les comunitats, Catalunya, País Valencià, Múrcia, Andalusia, hi ha conflictivitat no? derivada de la transició i debat a l'entorn de la transició. Cert que potser en alguns llocs pot haver-hi, per exemple, altres conflictes que són molt més vius, no molt més punyents, que d'alguna manera eclipsen el que hi pugui haver a l'entorn de la transició. El cas de Múrcia i el Mar Menor i tot el que té al voltant potser és la situació més evident. Els conflictes oberts, de quin tipus són? Doncs bé, també veiem que el solar és comú a tots. En canvi, diguéssim que llavors sí que entrem en altres tipus no? de font de conflicte, o eòlica, o línies de molt alta tensió, i veiem com a Catalunya tenim de tot, d'alguna manera, com sabem, a Granada també hi ha de tot, en canvi, això, País Valencià, més aviat doncs, el tema de les línies de molt alta tensió, de moment, no? I si més no, a partir d'aquesta primera aproximació, no és un tema que sigui rellevant. En el cas de Màlaga, doncs, el solar sí que té conflictivitat. I en el cas de Múrcia, malgrat que dèiem que no era doncs, un tema molt rellevant, certament tant el solar com molta tensió té presència. I com veieu, llavors, hem fet una petita columna amb un seguit de casos, diguéssim, que els companys ens han destacat. Casos molt particulars. De Granada avui ens en parlaran no? d'un que no és ben bé granadenc només, no? si no m'equivoco però llavors veiem això de situacions que són molt puntuals. País Valencià, el fet que hi ha quasi 400 projectes tramitant-se, i a Catalunya tenim un focus no? de recerca a Tarragona, per tant el tema Tarragona està molt present. El fet que dels projectes d'eòlica pendents, 26% van els quants de Tarragona, i del solar 40%, que hem de sumar el que ja hi ha. Per tant, el 26% és molt poc no? dels projectes pendents, però és que bona part de l'eòlic que ja hi ha ja està als quants de Tarragona. No? Això és el que un xic també genera debat i mobilització. Hi ha el gran projecte de la vall de l'hidrogen, no? que en bona part és la reconversió de tot del petroquímic, no? de l'entorn del camp de Tarragona, etc. Llavors aquí doncs, no cal dir que hi ha casos més que coneguts i que avui més endavant se'n parlarà, no? De Roses i l'eòlica marina, l'Albera, el Solà, doncs també. Per tant, podríem dir que les causes, si us haguéssim d'identificar i simplificant, es marca una mena de pentàgon, no? Un pentàgon que va des d'uns conflictes que tenen a veure amb la ubicació, i aquí, com gairebé sempre d'entrada, hi ha un equinó com a argument potser més cridaner. Per tant, tota la teoria del NIMBY doncs podria entrar aquí, tot i que amb l'experiència de la recerca gironina que fa 3 anys que portem, ens diu que el NIMBY sovint, no sempre, no tot és NIMBY, a més el NIMBY sovint desemboca cap a altres coses, més de qüestionament de model, etc, etc. I llavors, a part d'aquesta, de la conflictat per la ubicació, genera conflicte el fet de no apostar prioritàriament o només per zones ja alterades i damunt de cobertes, no apostar per un model distribuït, i per tant això més proper al consum, evitant línies, etc. Hi ha el debat, diguéssim, de profunditat sobre el model, en definitiva, no? Descentralitzat o no, o descentralitzat, i llavors hi ha un altre argument de l'impacte sobre altres activitats. El cas de Roses, no? Dels molins de la Vall de Roses, és un cas molt clar, on posen sobre la taula, no? Multitud d'interessos, i que tots estiguin el llençol per la seva banda. Interessos, i que això genera moltes contradiccions, no? Que els clubs nàutics manifesti siguin uns grans opositors als molins perquè entre les coses doncs afecten el fons marí i la fauna marina, quan la nàutica esportiva evidentment no és ara mateix potser de les pressions més fortes que pateix el nostre litoral, el fons marí i la biodiversitat marina, no? Per tant, apareixen moltes contradiccions. En definitiva, podríem dir que tot plegat i l'entorn potser de la manca d'un model general i, com a conseqüència, en part, d'una manca d'un model de planificació, sigui territorial, sigui sectorial, intentant, i no sempre és senzill, combinar l'idea del sectorial i el territorial. Els tipus de mobilització, evidentment, totes les xarxes socials són els mecanismes fonamentals, i a més les plataformes locals, i llavors sí que hi ha diferències notables, alguna destacable, en relació d'altres formes de mobilització, d'expressió de la mobilització. Per exemple, a Catalunya hi ha el cas, doncs, ara com ara, sembla que únic en l'entorn estudiat, de créixer d'una xarxa, no?, de plataformes, que està aquí present, serà en el debat per la justícia, per la transició energètica justa. Això, Andalusia, Múrcia, el País Valencià, sembla que ara com ara no hi és. Per exemple, és interessant veure com el País Valencià ha aparegut alguna mobilització, diguéssim, transautonòmica, no?, que va més enllà de l'àmbit regional, que això també és una perspectiva interessant, pensant en Catalunya, no?, i en aquests moments hi ha conflictes a l'entorn de l'índex de l'alta tensió en relació a Aragó. Potser en relació als ports i, per tant, País Valencià, bé, són perspectives que no hem de perdre. I també una altra acció esporàdica, no?, però que bé, que té la seva rellevància, és alguns ajuntaments, a Catalunya, al País Valencià, que, diguéssim, s'han plantat en relació a algun tipus de projecte. I llavors hi ha l'aspecte de les grans organitzacions, que sí que estan presents gairebé tot arreu. El País Valencià sembla que ara com ara, però les grans no són les protagonistes, i es mou més això a partir de plataformes locals, gairebé en exclusivitat. Aquesta mobilització, de quin tipus és? Què busca, d'alguna manera? No? I aquí també la reacció o la relació de resposta és molt contundent. Ara com ara, hem dit una acció continguda, per tant, manifestar, no?, el descontentament, la mobilització, la protesta, el desacord, però pràcticament en cap cas d'una manera clara, evident, s'ha passat a un tipus de mobilització transgressora o una contenciosa, i encara menys en alguna regió nedadora, que sempre és un pas, diguéssim, que potser arriba un xic després del que podem entendre que és, ara com ara, la reacció immediata, que és parar el cop, per cometes. I també potser té a veure amb una certa manca d'estratègia, en definitiva. No? Ara com ara és com una reacció així en calent. Però que, per altra banda, no? Posa de manifest una de les grans contradiccions o paradoxes de la situació. Les mobilitzacions en contra d'implantacions eòliques, solars, etc., acaben sent més fortes a la premsa, no? Diguéssim, en els mitjans i a l'opinió pública, que no pas gairebé les opinions en favor de la tensió energètica. És una situació, doncs, bé, que no és la primera vegada que es dona, però que en quin cas es repeteix i que en termes de relat i tot plegat és un tema interessant a pensar-hi. Aquests discurs més petits vol dir, bé, sí que tenim notícia d'alguna situació a Catalunya de transgressió i de regeneració, però ara com ara, diguéssim, bé, no tenim tota la informació necessària com per col·locar-ho amb certesa. I entrem a la segona acció, que és la de polítiques, i aquí sí que veiem també una gran disparitat, si més no, algun territori que es desmarca. A Catalunya, doncs, tenim tot un seguit, però conegut, de polítiques d'instruments, el darrer és aquest decret llei, que està, diguéssim, tot just aprovat i que en bona part, doncs, és el moll de l'os del debat. El País Valencià veiem que hi ha una estratègia valenciana del canvi climàtic 2030. Andalusia també hi ha tot un desplegament aparentment d'instruments i de polítiques, de plans andalús, però això... I en canvi a Múrcia veiem que hi ha un borrador, un esborrany de pla energètic del 2016-2020. Per tant, ja és un esborrany que tampoc ja no té sentit en principi que tiri més endavant. Això vol dir que són aquests instruments on t'acaben portant, doncs, bàsicament a tot arreu, llevat de Múrcia, que sempre veiem això, que l'esborrany ha quedat aquí penjat, que d'alguna manera transposen els objectius europeus de limitacions i de transicions. En el cas de Catalunya, doncs, és un tema interessantíssim, no? És que el decret, doncs, entra en el model de producció d'una manera molt clara, polèmica, també ja ho està bé, i que a més també en relació a l'implantació territorial veiem que a Catalunya, doncs, hi ha tota una proposta que avui també suposo que es discutirà, doncs, especialment interessant, mentre que al País Valencià diguem que hi ha uns criteris que són bastant semblants probablement als que fins ara s'aplicaven a Catalunya, no? de pendents, tipus de sols, etc. I a Múrcia l'esborrany, també és una opinió molt, molt personal, sembla més a una ordenança municipal gairebé, no? El que plantejaven, que no pas realment a la normativa amb tot el pes del que això vol dir. Continuant aquests instruments, aquí en el cas de Catalunya és un que hem entrat més, potser, Sergi, com que suposo que això en bona part s'explicarà a l'inici del debat, potser m'ho salto. Per tant, aquí el que hem fet senzillament és intentar sintetitzar en relació a l'eòlica i la fotovoltaica, doncs, en relació als sols, no? A quin desplegament territorial es preveu o es permet o es vol. Doncs hem sintetitzat, suposo que així entrarà més endavant, però en definitiva, no, tornem un xic en aquesta idea de que en general els instruments de planificació continuen sent mancats. I aquí un salt també important que volem remarcar, que falta el pas al planejament local. A veure com, no, els instruments que ara mateix té l'administració local via competències urbanístiques, no? Doncs, això com es tradueix, de quina manera els ajuntaments, doncs, poden acabar traduint tot el que el mateix decret els hi reclamarà segurament. Un altre aspecte que en el projecte de cerca ens interessa molt és si existeix un marc de governança, no? I aquí veiem que només a Catalunya hi ha hagut algun tipus d'instrument interessant en aquest sentit. Hi ha hagut el Pacte Nacional per la Transició, el decret crea la taula del diàleg social, hi ha un instrument interessant que és aquest, el visor les energies renovables com a mínim per oferir informació és un instrument interessant, però bé, en tot cas, malgrat que hi hagi governança, el debat genera necessitat de ja genera governança d'alguna manera i crea interlocutors i crea decisions a partir d'aquestes interlocucions. I en relació a Múrcia, s'ha creat o se proposa la creació d'un observatori energètic regional i una mesa interdepartamental, però com que estàvem en l'esborrany, doncs tampoc no... I en definitiva, aquí el que tenim, i potser també passo molt de pressa, no sé si tu, Sergi, vols comentar alguna cosa, el que fèiem també és que, de fet, cada un de nosaltres afegir algun comentari diguéssim, més en prosa en el qüestionari que fèiem i res, doncs destacar no pas de Catalunya, continuem, no amb el decret que ara com ara és la gran peça com a argument de debat i d'oportunitat d'alguna manera, però els Països Valencians comentaven que allà hi ha un problema de conselleries, de repartiment de competències i també té una traducció de colors polítics a Catalunya. Bé, no ho sé. En el cas de Múrcia, bé, Múrcia, insisteixo, els companys de recerca de Múrcia són en bona part, diguéssim, capdavanters en el conflicte, diguem com vulguem, del Mar Menor. Per tant, els temes de transició i el que s'hi preguntava es quedava un xic lluny. Per tant, sí que continuen doncs, això, amb una mancança absoluta, ara com ara encara, d'instruments. I en el cas d'Andalusia, l'Alberto dirà, i amb tota l'autoritat que té, però sí que jo el que detecto és un cert escepticisme, si més no, els instruments que hi ha, i que això, els objectius que no són ambiciosos, que els endarreixen amb el temps, i que, en definitiva, també hi ha una queixa de la manca de planificació i en part potser de model. O potser el model és la manca de model, no com sol passar amb altres coses. Bé, això és el que volia comentar. A partir d'aquí,